Els 5 minuts més ja sabeu que dediquem aquesta setmana a la dona i avui volem parlar de dones i política amb una dona molt especial. Avui en dia és normal veure un Parlament o un Congrés amb moltes cares femenines, tot i que a la presidència dels governs no n'hi arriben gaires. Tenim de presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, tot i que alguns mandataris estrangers li neguin la salutació per ser precisament una dona. Veiem, doncs, que hem avançat però que encara queda molt camí per recórrer. Però en un camí sempre hi ha un punt d'inici i avui volem conversar amb una dona que va ser de les primeres i jove que va ostentar un càrrec públic, en aquest cas una alcaldia, l'alcaldia de la Vall de Bianya. Montse Reixach, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Jocs.
Era l'any 1973, encara era època franquista, i la Montse era la primera dona alcaldessa de la demarcació de Girona i la més jove d'Espanya. La premsa de l'època se'n feia ressò.
Desde la tradición folclórica de Zamarramala, lo de tener alcaldesa no viene de nuevo. Por otro lado, la experiencia de la regidora bilbaína doña Pilar Careaga resultó positiva. De ahí que el ejemplo cunda y que empiece a dejar de resultar curioso eso de ver una alcaldesa con faldas. Sin embargo, Montserrat Reixach puede presumir de ser la más joven de España. Tiene 28 años, nació en Gerona y es maestra. Desde ahora, regirá los destinos municipales de la Vall de Bianya, localidad cercana a Olot. Su trabajo en el consistorio no le impedirá seguir desarrollando la tarea docente. Y dada la experiencia que tiene Montserrat, cabe esperar que también en el ayuntamiento sepa dar muchas lecciones. Costumbre no le falta.
Montse, ja hi havia dones a aquella època, no?, que ostentaven càrrecs públics, però potser encara n'hi havien poques, no?
Sí, molt poques, és que molt poques.
Et va sorprendre que t'anomenessin alcaldessa precisament sent una dona?
Sí, però jo en principi no tenia noció de política, vull dir, no havia pensat mai en política ni en dedicar-me a la política. El que passa que com que treballava molt, jo no he considerat mai l'alcaldia com una cosa política. Jo ho considerava un servei al poble, un servei a la gent. I llavors, doncs, em va sorprendre i no va sorprendre, perquè com que era, feia moltes coses ja pel poble, el que sigui, doncs jo vaig pensar que seria una manera, doncs, de poder jo iniciar les coses i acabar-les sense fer de demanar tant.
Per tant, entenc, Montse, que al poble tampoc li va sobtar, no?, que t'ho diguessin, i eres algú molt conegut.
Sí, 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 ja era molt coneguda, sí. Però va sobtar... Home, suposo que el poble va pensar, ostres, però no, jo mai, a mi, jo no vaig tenir mai cap problema amb els homes. Més aviat, poder si tenia algun problema era, no sé...
Amb poder, les dones.
Amb dones, sí. Però no, tampoc, vull dir que... Però que jo, els homes, que eren tot consellers de l'Ajuntament, concejals, doncs... Mai vaig tenir cap problema, em van acceptar molt i molt bé. Van ser molt col·laboradors amb tot el que es va fer.
Montse, aquella època, quin paper tenia una mica la dona? No estem parlant de fa tants anys, però és veritat que hi ha coses que han canviat. Quin paper tenia la dona una mica en l'esfera pública, així en general? I entenc que devia ser diferent a la ciutat que als pobles.
Ui, tant. Jo crec que sí. Els pobles era com una família. Tothom es coneixia, tothom es saludava... I la gent que estava a l'Ajuntament, els que estàvem a l'Ajuntament, ho consideràvem un servei a la gent. O sigui, es feien coses que eren... Ara suposo que també això per descomptat, però em fa el fet que és molt diferent. De fet, la Vall de Bianya em penso que és un dels millors alcaldes que podem tenir ara. Vull dir, és una persona totalment entregada al poble i molt... molt trempat. Així és com jo havia considerat sempre l'alcaldia. I que han canviat les coses, doncs sí. El que passa que ara les dones s'atreveixen més. Potser abans, no ho sé, jo sempre havia sigut molt ficada amb totes. El meu home sempre em deia que sempre en tots els negocis ruïnosos hi era jo, perquè era fer coses sense tenir cobrar ni un duro, vull dir. I és clar. Però, bueno, jo m'agradava fer molt. Fèiem teatre amb un grup de joves, anàvem pel poble a escenificar-ho. Vull dir, fèiem moltes coses ja, i llavors era molt coneguda.
Ara deia, Montse, que evidentment, poder les dones ara s'atreveixen més que abans, no? Hi havia també el tema de la família. En el teu cas, la mare, Montse, sempre et va donar suport, no? Que això potser a vegades no passava per la manera com s'entenia també el paper de la dona llavors.
Sí, la mare, sí. La mare, com hagués sigut el pare, si hagués estat viu, hagués estat molt orgullós, vull dir, molt bé. Pensa que han passat 40 anys, 40 o més. Llavors, vull dir, les dones encara estàvem... La veritat és que potser tampoc s'atrevia tant una dona a fer coses que... No ho sé. Jo no sé, ho vaig llegir l'altre dia, que darrere d'una gran dona... d'un gran home hi ha sempre una gran dona. I darrere d'una gran dona sempre hi sol haver un divorci. I potser és veritat, perquè... Abans, ara és més normal que les dones facin coses i es tinguin càrrecs, però abans potser era més difícil. També el govern no ajudaven, però en el meu cas el governador civil doncs, sempre em va apoyar. A part de que em vaig emportar algunes bronques per coses de català, per ser d'Òmnium, tonteries així, però vull dir, per l'altre sempre vaig tenir l'ajuda d'ell.
Hace bien pocos días estuve escribiendo sobre el caso Watergate en los Estados Unidos de América. Ahora voy a tratar sobre Vall de Bianya en la comarca de La Garrocha, en la provincia hermana de Gerona. El Washington Post ha venido a decir que la autoridad no debe guardar nada oculto. En cierto modo, es lo que ha hecho el pequeño pueblo de Vall de Bianya al designar a su alcaldesa Montserrat Reixach Canalías, bella señorita de 28 años que viste minifalda. Ignoro si en el pequeño pueblo gerundense es costumbre, que no creo, hacer corrida de toros y tampoco si ella conoce la canción de Manolo Escobar que aconseja a las mujeres no ponerse minifalda cuando vayan a los toros. En cualquier caso, lo que parece obvio es que la decisión del gobernador civil de Gerona al nombrar para regir los destinos municipales del pueblo a una joven minifaldera no pueden hacer sino el rompimiento de una serie de tabús y de esa decisión surgirán, no dudarlo, el hecho de que muchas cosas aparecerán ahora menos ocultas. Yo celebro el acuerdo, me pongo a la disposición de la bella alcaldesa y felicito a quien haya tenido la feliz idea y tomado la valiente resolución. Desde ahora, la minifalda no solo tiene autoridad, sino que la autoridad tiene y lleva minifalda.
Acabem d'escoltar, Montse, un article que parlava sobre tu, que a més es titulava La minifalda i que, evidentment, com heu pogut escoltar els oients, tenia aquesta peça de vestir com a centre o com a excusa per parlar del nomenament com a alcaldessa. Jutjar les dones per com van vestides és una cosa que veig que es feia abans i es continua fent ara. En canvi, amb els homes això no es fa. No sé si en aquell moment, Montse, també vas sentir pressió en aquest sentit per la manera de vestir o per si anaves arreglada, etc.
El que sí que em va sorprendre és que tothom destaqués que portava minifalda. És que en tots els articles que la minifalda se impone en l'Ajuntament, no sé, vull dir, trobo que... A mi això em va enrabiar una mica, vull dir, pensava, però per què? No sé. Vull dir, la manera de vestir, que llavors portava minifalda perquè era jove, podia portar-la i era moda. I com si hagués sigut falda llarga, doncs que era postat falda llarga, no ho sé. És que avui dia és una tonteria, però sí que destacaven molt la vestimenta. Esclar, pensa sempre que són 40 anys enrere, Home, ara també no pensis que... Vull dir, poder jutgen de vegades la manera de vestir d'una dona i la d'un home passa desapercebuda, no? Sembla que pot anar més de qualsevol manera i, en canvi, una dona s'hi va... una mica desarreglada, o al Parlament o allà on sigui, vull dir, sembla que sobta, no?
Sí. De fet, veiem els articles que destaquen la bella alcaldessa, agradable, no? uns adjectius, no? Que són com molt d'època, no?
Molt masclistes. Vull dir, perquè això de la bella alcaldessa, i no sé... Vull dir, com que era única, però jo això no em va agradar gens, la veritat. Cada vegada que la mare em recollia un article perquè ella ho guardava tot i sobre el que estava escrit sobre mi o així, i em feia ràbia que destaquessin coses així, no? Podien dir una persona preparada culturalment o qualsevol cosa, intel·ligent, i no dir bella i amable i no sé què. Però és l'època. O sigui, també posem-nos 40 anys enrere, que ja és molt que es fixessin en una dona per donar-li un càrrec, que és molt, eh?
De fet, Montse, encara tens que hem pogut llegir un telegrama de l'alcaldessa de Bilbao en el que et felicitava precisament per estar al càrrec i que posava de manifest que éreu poques i que ella esperava, no?, que cada vegada fóssiu més dones, perquè realment en aquell moment no n'hi havia gaires.
Era molt feminista. Era molt... Jo hi vaig parlar-hi alguna vegada i vaig trobar que era una persona avançada al temps que estàvem vivint. I era una dona amb una empenta molt, molt trempada.
Montse, tu comentes que no volies entrar en política, que tu concebies la política com un servei més al poble, com el que ja venies fent. No sé si eres prou conscient que en aquell moment tu i les altres dones que estàveu assumint càrrecs estàveu marcant un camí. En certa manera, éreu pioneres.
No, sí però no. Vull dir, perquè jo recordo un dia que vàrem anar a una plec que es fa a Sant Ponç, és una ermita que hi ha al municipi de Sant Ponç de Vall d'Arianya, i a la plec hi ha moltes cases allà que estan ocupades per gent de Barcelona i de fora. I em vaig topar amb gent, un concretament que em va dir, ostres, diu que aquí han nombrat un alcalde que diu... una alcaldessa, diu que està entrampada i no sé què. I jo vaig pensar, dir res, perquè... I després es va venir, bueno, quan es va enterar que era jo, doncs va venir a casa, vull dir, per allò, i que van per felicitar-me, el que sigui, vull dir... Poder no n'era massa conscient, no. Jo el que pensava és que es havien de fer coses i es havien de canviar coses. Però políticament és que jo no sé. Jo recordo quan es va morir en Carrero Blanco, que varen fer un funeral a la catedral de Girona i el que sigui, i on resistia anar-hi, però després, esclar, van insistir en telegram al governador civil i tal, i bueno, vaig deixar vèncer i vaig pensar, va, vés a fer el paper, no? Que si fos ara, moltes vegades he pensat que em vaig equivocar. Però que, bueno, vull dir, tampoc era l'època que es havia de fer el que tocava.
Bé, però a més, Montse, tu és que eres molt jove, eh? Va ser l'alcaldessa més jove d'Espanya, tenies 28 anys. Avui, moltes vegades, les dones ja diem que quan ets dona i jove, bé, quan estàs en mons masculinitzats, sobretot en feina, etc, hi ha molt de paternalisme cap a les dones i que són joves, no? No sé si en aquest cas tu també t'havies trobat en situacions semblants.
Sí, una mica sí. Que jo, inclús amb alguns alcaldes dels voltants, que sempre vam tenir molta bona relació, doncs jo deia que no, bueno, que ja em sabia defensar, que tampoc havien de... Jo sé que varen fer una portada, la portada d'aigües que varen fer la canya, doncs hi havia l'alcalde de Sant Joan que sempre, no sé, em protegia i sempre em defensava i així. I jo li vaig dir, bueno, que no, que em molestava això, vull dir, no m'agradava. Però potser ells ho feien sense cap mala intenció. Vull dir, ells ho feien perquè semblava, doncs, que, no sé, era jove i potser no em sabria defensar i el que sigui, no?
De fet, només cal veure moltes de les entrevistes que et feien, que per cert tots els periodistes eren homes, no? Certes preguntes molt paternalistes, fins i tot masclistes, però tu et defensaves ràpidament. Eres dona, eres jove, però eres i ets molt intel·ligent. Entenc que aquesta era la teva arma, no?, en aquestes situacions.
Sí, potser sí, però és que hi havia periodistes que també, esclar, devien fer per, no ho sé, per posar-me a prova, potser. Perquè un dels primers problemes, imagina't com era aquell temps. Un periodista que hi havia a Girona, en Pere Madrenys, que era molt bon periodista, em sembla que escrivia Los Sitios, i va ser un dels primers que em va entrevistar, va venir a casa, i una de les preguntes que em va fer va ser, bueno, has estat elegida, però no que hagués agradat més ser elegida pel poble i tal. Jo dic, i tant, vaig contestar molt ràpidament que sí, però que, bueno, jo em considerava com elegida pel poble, perquè el poble estava molt amb mi, no? Vull dir, em coneixien molt, de fer coses, de tenir l'escola, de fer moltes activitats, i bueno, això va, esclar, el governador devia llegir això, i ràpidament envia el diputat a casa dient que, per favor, que a veure què has dit, que m'ha dit el governador que havies fet una entrevista, que no tocava, que no sé què. Jo, innocent de mi, mai de la vida havia arribat a pensar que una cosa així arribés a oïdes del governador, m'entens? Vull dir que imagina't com estàvem, eh?
Por primera vez en la historia de Cataluña, una mujer ha sido nombrada alcaldesa de un pueblo de la provincia de Gerona. Se llama Montserrat Reixac y tiene 28 años. El pueblo que va a regir es Valldebiaña, una pequeña localidad cercana a Olot. Hasta ahora Montserrat era la maestra del pueblo y probablemente seguirá siéndolo si su trabajo en el ayuntamiento le permite. El pueblo, que tiene unos 1.500 habitantes en total, está muy satisfecho de poder contar con un alcalde tan agradable. Según parece, el que menos de acuerdo estaba con el nombramiento era el propio novio de Montserrat, que al final accedió.
Acabem d'escoltar un text que va sortir publicat a la revista Lectures, en el que, com escoltàvem, es fa la presentació de la nova alcaldessa de la Valldebiaña, però que acaba amb aquest apunt dient que l'únic que no estava d'acord amb el tema o no estava massa convençut era el nòvio i que finalment va cedir. Evidentment és Lectures i, per tant, la punt rosa hi havia de ser-hi, però no sé, Montse, si en aquella època pesava molt el que opinés l'home.
Sí, una mica sí, eh? Però jo sempre havia volgut fer la meva i vull dir, vaja, hi havia poca gent que m'amadrentés, no? Vull dir, en aquest aspecte no. En Josep també sempre va estar molt comprensiu i em va ajudar amb el que fos. En general sí que hi era, sí, tant i tant. Bueno, jo em sembla que llavors encara, jo no ho sé, però em sembla que encara es necessitava la firma del marit per obrir una compte. Em sembla, que a l'època, o recentment havia desaparegut, però vull dir, és que estaven, són molt, molt sotmeses. Però era com una cosa natural, es vivia així. Mira, avui encara hi ha una senyora que és molt gran i, pobra dona, sempre havia estat molt sotmesa al seu marit. Jo els coneixia i ella parlava del seu marit com a mirant-te'l encara. Diu, jo, mira, diu, jo era feliç treballant, diu, perquè com que el meu home se'n anava al bar, diu, jo, bueno, doncs jo el meu d'allò era anar a fer feines per les cases i el que sigui, però ho trobava una cosa molt normal, que l'home, doncs, quan estés a casa havia de posar-li el plat a taula, i jo pensava, mort de Déu, és que com es pot considerar normal una cosa així?
Però amb això tu, Montse, també eres una dona avançada al teu temps, perquè a la teva època també hi havia moltes dones que, per exemple, quan es casaven, deixaven de treballar.
Ah, sí, no, això ho vaig tenir molt clar sempre. Molt clar sempre. Inclús hi va haver recentment una meva amiga, que també era mestra, i quan es va casar va deixar d'exercir, perquè, bueno, el seu home estava molt bé i després se'n va com arrepentir ara, perquè, esclar, llavors també quan et fas gran, esclar, ho trobes. Esclar, aquell temps, mentre hi havia el seu marit, doncs podia anar a tenis, podia anar, bueno, feia moltes coses que nosaltres treballant no podíem fer. Però, esclar, llavors també quan et fas gran, a més jo també disfrutava treballant, feia una cosa que m'agradava, el magisteri sempre m'ha agradat, inclús quan vaig deixar de fer de mestre, doncs sempre vaig fer classes particulars. Era una cosa que m'agradava i per res del món ho hagués deixat.
En aquell moment, Montse, quan tu vas entrar a la política, per les circumstàncies que ara ens deies, que no era la teva voluntat, però quan et vas ser nomenada alcaldessa, gaire referents femenins no en devies tenir, no?
Cap. Jo no en tenia pas cap. És que no coneixia ningú. Llavors, quan em va escriure l'alcaldessa de Bilbao, per exemple, doncs sí que vaig pensar, bueno, d'ella potser en havia sentit parlar quan em varen nombrar, no? I després poca gent més, és que no sé, no tenia pas cap referència política amb dones, política, Però com que jo tampoc política no ho he set mai, jo dic, sempre ho he considerat un servei al poble.
I ara, Montse, quan veus dones com la Ursula von der Leyen, que és presidenta de la Comissió Europea, que va en cimeres i que certs mandataris d'altres països li passen per davant i ni la saluden pel fet de ser dona, com ho vius, això?
És que sembla que ho visc jo. És com una... Em fa mal, perquè és que és molt gros, eh? Que un tio, no sé, com diria ara, tots els antius i ties, però vull dir, però no es mereixen cap més qualificatiu, eh? Per molt l'aire que estiguin, perquè despreciar una dona, vaja, a més, defensant com es defensen tan bé i tan... Mira el cas d'Alemanya. Ha sigut, consideren, una de les persones més influents que han passat. Jo les admiro, aquestes dones, com l'havia seguit molt amb ella, la política d'ella, i, ostres, és que la considerava una persona tant i que sapigués imposar-se d'aquella manera, ha de costar també, eh?
Clar, veiem les fotos tot d'homes i ella sola. Bé, en el teu cas, Montse, això també devia passar, no? Devia haver-hi a les fotografies oficials tot d'homes i tu sola.
Sí, això sí. Això sí.
T'havies d'imposar molt?
No, una cosa normal, vull dir, no.
Vas poder fer...
Vaig poder fer...
Normal.
Ja et digues que aquí... jo també és un poble, que si hagués estat una ciutat potser hagués estat diferent, eh? Ah. Perquè, per exemple, jo notava amb els alcaldes de ciutat, com de Girona, quan fèiem trobades i així, inclús Olot, bueno, saps...
Eres el not exòtic.
Ah, això mateix. I això no em feia gens de gràcia.
De totes maneres, ara ho dèiem, no hi havia masses referents, no? Ara tenim moltes més dones en política, però els alts càrrecs continuen sent majoritàriament homes. Per què creus que deu passar això, Montse, encara?
I diputades se'n veuen moltes, bueno, forces ja. Però és que, no ho sé, costa de que acceptin que una dona es presenta per un càrrec. No, és que potser ja també la gent, no sé, sembla que ha de ser un home el que ha de fer més bé. És que és molt trist, que hi hagi tan poques dones.
Sí, totalment cert. Precisament, doncs, en aquest sentit, què els hi diries a les dones més jovenetes que ens puguin estar escoltant?
Les que tinguin interès, que no s'ajupin, s'ha d'atrevir. Si una persona sent, en aquest cas, la política com a seva... S'ha d'atrevir a passar davant de l'home si convé i no fer cas de crítiques ni de... Perquè, és clar, has d'escoltar moltes coses. La dona, vulgues o no, encara pot sentir moltes vegades coses que es podrien estalviar de comentar als diaris i el que sigui. Però perquè és una dona s'atreveixen i amb un home no s'hi atrevirien. Entens? I que això no... Ha de ser una cosa que n'hem de prescindir, hem de marcar. Si una cosa ens agrada, hem de seguir aquell objectiu i perseguir-lo i aconseguir-lo.
Ens quedem, doncs, amb aquestes paraules. Montse Reixac, moltíssimes gràcies per aquesta conversa que has tingut avui amb nosaltres.
Gràcies.
I encara que tu hagis dit que, bé, no et consideraves pionera, evidentment ho ets, ho va ser al seu moment, un exemple a seguir, que esperem que avui la gent que no ho sapigués de la comarca i de fora, doncs hagin tingut l'oportunitat de conèixer la teva història. Montse, moltíssimes gràcies.
Gràcies.